Tot costa.
Per l'entusiasme lògic de tornar a casa més de 2 anys després i per les bones sensacions que el nou Camp Nou ha deixat en els més de 20.000 aficionats que hi han pogut entrar, avui ha estat un dia emocionant pel barcelonisme. Havien d'endevenir més i millors.
CitesRàpides.cat, l'espai per conèixer gent nova en català, patrocina el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A 7 d'aquest divendres 7 de novembre de 2025, un dia que passarà a la història, no sé si molt amb lletres molt grans o molt petites, però a la història del Barça. Avui el Barça, el seu primer equip i els seus aficionats han tornat a l'estadi més de 2 anys i mig després. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
La història segurament serà el primer partit que es torni a jugar, però avui hi ha hagut l'avançala, no?, del retorn al Camp Nou amb aquesta, amb aquest entrenament de portes obertes i 23.000 persones que han pogut gaudir de nou d'aquestes instal·lacions, de moment encara amb obres. De seguida sentirem totes les veus perquè hi ha hagut força emoció aquest matí a l'estadi. En clau esportiva, per cert, no s'ha entrenat amb l'equip Koundé, per un cop que en principi no és greu i li ha de permetre jugar diumenge a Vigo, només ens faltava
si no,
això.
No passa res.
Sí, clar, però tampoc té molts efectius Hansi Flick, com per anar triant, encara que no estigui en el seu millor moment o en la seva millor versió. Ja hem vist Joan García entrenar-se.
Si el cap de setmana l'agafa lliure i estàs amb boira, serà una gran inversió de futur.
I deia que Joan García l'hem vist entrenar-se, encara no per anar a Vigo, però és un bon pas ja de cara a la seva recuperació i bé, confiem que tal com ens havia ensenyat prèviament, doncs Joan García no decideixin driblar un contrari al minut 93 d'un partit.
Aquí sí que hauríem estat partidaris que viatgés a Vigo.
I no hi ha hagut sorpresa. Lamine Yamal és el principal nom de la convocatòria de Luis de la Fuente pels dos partits que ha de disputar la selecció espanyola contra Geòrgia i Turquia, de classificació pel Mundial. A més de Lamine, 4 futbolistes més del Barça: Cubarsí, Dani Olmo, Ferran Torres i Fermín. A la convocatòria també són els catalans David Raya de l'Arsenal, Cucurella del Chelsea, Aleix García del Bayer Leverkusen.
Escoltarem De La Fuente, el seleccionador espanyol, que ha dit el que tots podíem imaginar després de veure l'exhibició de Lamine Yamal a Bruges, que com no ha de cridar un tio que està jugant així.
I a primera aquest vespre comença la 12a jornada amb la disputa d'un partit a les 9, l'Elx Real Societat. El Barça, com dèiem, jugarà diumenge a les 9 del vespre a Vigo i demà ja ho faran el Girona i l'Espanyol. El Girona rep la vés de Montilivi a les 2 del migdia. Per cert, Mitchell avui ha parlat del seu futur, diu que no sent que el seu càrrec estigui en perill. Fora bo, però, que comencessin a guanyar partits,
sí,
bàsicament, per no
patir. Ja va dir que no corria perill, però clar, si continuen sense arribar als bons resultats, és possible que la cosa es posi més peluda.
I també demà l'Espanyol rebrà el Villarreal a les 9 del vespre a Cornellà, un partit que no podran jugar Carlos Romero i Ramon Terrat, cedits pel Villarreal, que tenen clàusula de la por, i ja ens va dir ahir el Sergi Andreu que no pintava que la poguessin executar. Manolo tindrà aquestes dues baixes i també la de Puado, encara lesionat.
Les prèvies d'aquests partits de demà, del Girona i de l'Espanyol, que evidentment podreu seguir a la sintonia del Tot Gira Catalunya Ràdio, les farem amb l'Eduard Solà i amb el Sergi Andreu.
En bàsquet, el Palau acollirà aquest vespre el primer Barça-Madrid de la temporada, 9a jornada de l'Eurolliga. Peñarroya recupera Xenguelia i la Provítola. Aquest partit comença a 8:45 i ja sabeu, com sempre, el podeu seguir de manera íntegra a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat amb el Tot Gira, amb el Macià i companyia.
Abans que comencin la transmissió, saludarem el Macià perquè ens faci 5 cèntims de l'homenatge que li faran a Àlex Abrines abans que comenci el clàssic i també perquè ens aclareixi què Kicir, que es pot comptar amb Xenguelia i amb la Provítola, perquè tinc certes reserves de veure quina participació podran tenir en el partit d'avui.
Hi haurà 3 gats, 4 gats i fins i tot 3 cat al Palau. Sí, sí, que no cal l'arbusar reia de mi, i aleshores... Sí, sí, que he dit 3 gat.
Has dit tres gats?
Sí, sí,
ah, doncs
sí, sí.
Està bé. Ara que estem en ple període d'aclarir marques, tres gats és una que podríem afegir.
Encara en futbol, tornant al futbol, vull dir, a la Lliga Femenina, els tres catalans juguen diumenge, el Barça rep el Depor, el Johan Cruyff a les 12, l'últim partit abans del Clàssic, l'últim partit de Lliga abans del Clàssic. Recordeu, dimecres torna la Champions al Johan Cruyff amb el partit contra el Lovaina. I també diumenge a les 12 el Badalona juga a casa contra el Llevant. El Badalona, recordem, que juga a casa a Palamós, que és casa seva de moment aquesta temporada. I finalment l'última jugada serà l'Espanyol diumenge a les 4 a casa contra la Reial Societat. Pel que fa a la Lliga Femenina de Bàsquet, avui es juguen partits corresponents a la sisena jornada. L'Uni s'enfronta al Leganés a partir de les 8 i el Cadí la seu a les 9 davant el Ferrol. El Cadí, per cert, que ha anunciat aquest mateix matí el fitxatge de l'alè pivot nord-americana internacional per Puerto Rico, Mia Hollinson, de 26 anys. La penya ja va jugar ahir, va perdre davant el Saragossa, i ha explicat també que Anna Cruz entra a treballar al club. Ho fa com una figura clau en el desenvolupament de les noves jugadores del bàsquet base, com un referent que és, i per tant ajudaran el que pugui al club.
I vam parlar fa un parell de setmanes i ens va explicar que encara estava acabant de perfilar què volia fer, més enllà de comentar partits de l'NBA a Amazon Prime. Doncs també farà això, sí, una peça clau pel futur de les jugadores de la penya.
I en futbol sala avui es juguen primers partits de la novena jornada. L'Indústria Santa Coloma rep a 3:15 l'Oparrulo Ferrol i el Barça juga demà a 6:45 a la pista del Còrdoba. El màsters femení de tenis de Riad a l'Aràbia Saudita, Rybakina, ha guanyat Pegula en 3 sets, 4-6, 6-4 i 6-3, i en joc, per tant, passa a la final Rybakina, i en joc l'altra semifinal entre Sabalenka i Anisimova, de moment 1-2 per Anisimova en el primer set. I acabo amb un apunt de motor. Àlex Márquez lidera la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Portugal de MotoGP. Demà a les 4 la cursa sprint en directe a l'app de Catalunya Ràdio 3CAT, i el Damià Aguilar ens donarà després algun detall més de la rua que faran els germans Márquez el dissabte dia 22 a Cervera.
Molt bé, apunteu-vos de moment aquesta data si sou de Cervera o Rodalia per anar a celebrar el títol mundial i el subcampionat de MotoGP, una fita històrica que han aconseguit el Tro i el Bro. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Doncs mira, aquest matí Deco ha estat un dels protagonistes que ha passat per Catalunya Ràdio, concretament ha estat el matí de Catalunya Ràdio al Camp Nou, i entre d'altres coses que ha comentat, a pregunta de Torquemada, ha dit que no es pot dubtar de la idea de joc de Flick. I us preguntem si vosaltres li demanaríeu que prengués menys riscos defensius. Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram. Volem saber si en el vostre cas sí que matisaríeu la idea de Flick o creieu, com Deco, que s'ha de mantenir una idea que, deia Deco, l'any passat ens va donar èxits i efectivament va ser així, per tant, considerava que no s'havia de retocar.
Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Senyor Bernat Soler, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal?
Molt bé, doncs aquí fent temps per anar armant cap al Palau Blaugrana.
Ah, sí, veritat, que avui el Bernat
vaig al bàsquet.
És un convidat d'excepció al... El tot gira...
Anava a dir-li, anava a explicar-li a la Sònia que fa molts anys jo anava al bàsquet, a veure els partits del Barça fa molts, molts anys, i cantàvem cançons, una que deia quisiera ser un F-16, però bueno, no seguiré, o quisiera ser tan alto com el Pirulí. Segur que algun veterà...
Això cantava la demència.
Ah, molt bé.
Aquí també, sí. Per fer X...
Com que sé que t'agrada l'animació...
D'acord, no t'estava no agafant gens. No, no,
anàvem a darrere.
Aquí devia ser jove, perquè l'animació és fins als 25 anys. Més tard,
sí, sí, aquí
si
era,
ets més gran,
aquí
era, ja no pots animar.
Molt jove i fins i tot un punt inconscient. Sí, sí, sí. No, no repetiria segons quines cançons.
El del Pirulí es cantava aquí i la demència cantava Quisiera ser tan alto como la luna i parlava de Catalunya, en fi. Un clàssic de la catalanofòbia d'ahir, d'avui i de sempre. Gemma Herrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Gemma no té previst anar al Palau avui.
No.
no és molt de bàsquet.
No, no, eh? La veritat és que no.
Molt bé, que si tenim és una bona galipàndria.
Sí, 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 me l'ha agafat bona.
Coses
sí.
De l'inici de... Vaja, no, l'inici no, ja fa temps que la veiem amb la tardor. En canvi, Gerard Taudet ja fa temps que ha canviat de colònia, avui fins i tot té prou ben abrigat. Gerard, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Tot en ordre?
Tot en ordre, sí, sí. La demència era de l'estudiantes.
Un altre que té... Vull dir, un gran apassionat del bàsquet,
sí,
també, el Gerard Taudet.
Sí, sí, aquest gol d'aquí, no. El gol nord, no anirà al Palau.
He trobat la Lloberes aquí fa uns moments, que sortia ja disparada per veure el partit.
La Lloberes sí que li agrada el bàsquet, a la Lloberes. Sí,
el Tet, per cert, un dels privilegiats que ha estat avui al Camp Nou, com l'Arbosà.
I tant, de fet me l'he trobat treballant durament.
Més que tu.
Doncs en el moment que l'he vist, sí.
Quina opinió en tens?
He vist la gent com...
Molt emocionada, oi?
Amb molta emoció. Ho dic de veritat.
Tu no, eh?
Sí, jo també.
Ah, val.
No. Més fredot, no sé com dir-ho.
Sí, no, em sembla
bé. Estava treballant.
Més m'ho agafava més com a feina.
Estava treballant.
Exactament. Que de fet és el que estava fent. Però he vist gent molt emocionada, la família, gent recordant que quan anava aquí amb el seu pare, amb el meu avi, o sigui, molta emoció, jo diria, la paraula. La veritat és que l'obra, jo m'he donat compte que l'obra, o m'he donat que és molt gran, eh? Vull dir, tot és molt... passissos molt amples, no sé, molt ciment...
Faraònic.
Molt gran, faraònic, no? I dius, ostres, doncs encara es nota que falta una mica, lògicament, però amb la il·lusió que he vist, el que han transmet els jugadors amb aquesta comunió amb la plantilla... Bé, m'ha agradat, ha sigut una gairebé diria una festa, un entrenament xulo, bé, necessari, molt bé.
De seguida aprofundim en aquesta festa del barcelonisme que s'ha viscut avui al nou Camp Nou, però abans és divendres i ja tutoria.
La tutoria, pista número 1.
El partit del qual parlem avui el va jugar el Barça i no va marcar el primer gol del partit. Quin partit és?
Compte que avui és un partit. El Gerard Autet ha fet cara d'il·lusió quan ha vist que avui tocava tutoria.
Menys que la del Bernat.
Però hauries com a mínim d'intentar jugar.
Jo intento, sí, sí.
Partit que va jugar el Barça i no va marcar el primer gol del partit. Això ens dona alguna pista.
Sí, de fet és una redacció amb respecte per la tutoria un punt barroca, perquè el va jugar el Barça i va començar perdent, que seria el... abans de ser el primer gol.
Puc fer un no és Messi, però amb partits?
D'acord.
No és Wembley.
Ah, cert.
Correcte.
Clar, clar. Sí.
Molt bé. Veurem si és o no Wembley. Ara arrenquem amb el programa.
Tot costa una dècada.
Marco Corella, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al Tot Costa i deixa'm agrair-te, com ho faig sempre, que passa aquest fet excepcional que ens visita un futbolista de primera divisió a l'estudi. Gràcies per venir a visitar-nos.
No, gràcies a vosaltres.
Tot costa una dècada.
Marco Corella, amb qui vam poder parlar fa unes setmanes des de la concentració de la selecció espanyola i que molt temps enrere va venir a veure'ns aquí a l'estudi 1 quan, com qui diu, encara no s'havia convertit en l'estrella europea que és a dia d'avui.
Galduta ematen zun taberriz jeikizara.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Ha sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú podrà aturar.
Actitud de tema dels Búhos, però reversionat en aquest cas per un grup basc que diu el Salva Pou, que ho està patant que no vegis, Entol Sarmiento. Veig cares de no estar informats.
No.
En tot cas, descartem que tinguin parentiu amb la gran Sandra Sarmiento, companya de comunicació del Barça. Seria l'únic que sabem de Sarmientos ara mateix aquí al Tot Costa. Sigui com sigui, aquest és un dels temes... Mogudet, ja veieu, segur que agrada la Laia Tudel. Un dels temes del disc de la Marató, disponible als vostres quioscos el 30 de novembre. La Marató, a benefici de la investigació contra el càncer, a TV3 i Catalunya Ràdio el diumenge 14 de desembre.
I et vas tornar a aixecar. La teva actitud és que escriu el teu demà. A sobre viscut, tot està per tu.
Això
sensacions són bones, eh? Són bones perquè no se m'ha comunicat encara cap incidència. Ara hem de fer un recull i un repàs amb tots els departaments que estaven implicats. Però, vaja, jo crec que ja ho ha vist tothom, de que avui per avui tenim la primera ocupació, avui per avui doncs, podríem fer un partit amb 27.000 espectadors.
Aquest és Joan Laporta. Content, cofoi, diria fins i tot en el dia del retorn al Camp Nou, ni que sigui per aquest primer entrenament que ha de precedir el primer partit oficial. Hi han estat de cos present al marge del Gerard Tautet, la Laia Tudel. Hola, Laia, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I el Roger Arbusau. Hola, Roger, bona tarda.
Com esteu, bona tarda.
Bé, com hem fet amb l'Autet, el primer que us vull demanar és la vostra impressió com a privilegiats que heu pogut trepitjar el Camp Nou. Què us ha semblat l'experiència? Quines sensacions us ha deixat l'estadi?
Mira, començo jo, si vols, Arbusar. Sí. Jo no havia tornat a l'estadi des que vam marxar per les obres, és a dir, feia 2 anys i mig que no havia tornat al Camp Nou, i clar, quan arribes per fora, home, és un recinte en obres, això es veu, i es veu des de fora, i quan vas caminant per accedir-hi, tot tanques, casetes d'obra prefabricades, veus les grues, però he de dir que el tema dels accessos, com a mínim, avui no hi ha hagut cap problema, vull dir, està prou clar i arribaves bé. Un cop entres a l'estadi, els passadissos són més amples, més diàfans, és tot, diríem que impera el color gris, jo potser aquí m'esperava una mica més de llums, però no passa res, jo ja sabeu que sempre soc molt de colors.
Llums i colors, això anava a dir, sí. Unes coloraines a tu t'haurien convençut més, sí, sí.
Sí. Però i un cop entres allà dins l'estadi i surts i veus la gespa i la graderia, home, emociona perquè és torno al Camp Nou, però t'és familiar, tan familiar que és que pràcticament...
És el mateix.
El veus clar. Igual de com el vas deixar, evidentment més bonic, amb els colors de les graderies, amb els seients nous i amb aquell color que han canviat blaugrana, tot això es veu molt bé, així esquitxant, no?, el blaugrana per les graderies, la gespa, tot queda molt bonic, veus la tercera graderia que està amb obres, però clar, és, tornes al Camp Nou, vull dir, clar, no és que tornis i dius, ostres, és un estadi nou, no el reconec, no, manté aquella essència que té el Camp Nou. M'ha agradat, de veritat.
Impacte per contrast, perquè, clar, venim del Camp Nou antic i com que és tan nou, doncs és tan acolorit i tan viu que això impacta. És veritat que l'Autet ho deia, que hi havia molt ciment, molta zona gris, els passadissos i els accessos. M'ha creat molt l'atenció que no hi ha l'esplanada. L'esplanada
s'ha estratat.
De fet, no hi és. Hi ha unes escales que baixen des de la botiga i se'n van fins al museu. I des de dins, doncs, tot igual. El que passa és que és el que dèiem, que és tan nou, que tot és molt viu, els colors són molt vius i això és el que impacta més.
Molt bé. El Roger, que ha estat aquest matí passejant-se pel Camp Nou i que has pogut parlar amb aficionats que traslladaven la seva experiència també, eh?
Sí, abonats i abonades al Camp Nou, molts de tota la vida, i que explicaven les seves impressions avui en el retorn al Camp Nou.
Home, el que més m'ha impressionat és arribar i veure-ho així, com despullat, no? I, sincerament, veig que serà algo molt gran. Encara està molt verd, però es veu que serà un estadi èpic i pioner en Europa. La veritat és que me'n vaig molt content i amb moltes ganes de tornar i veure-ho acabat.
Les diferències amb l'anterior, per mi, el que més destacaria és que és molt més ampli en tot, els seients són més amplis, és més còmode, la visibilitat perfecta, en fi, venim d'un futbolín com és l'estadi de Montjuïc, aquí, que és un camp de futbol de veritat.
Bé, el que més m'ha impressionat potser és la verticalitat de la tercera graderia, encara que no hi ha cap seient i ni tan sols estan pujats ni un 30%, però més que impressionar, el que m'ha fet és la impressió de tornar després de 2 anys i mig, les ganes que hi havia de poder trepitjar l'estadi un altre cop.
Els accessos són molt millors, es nota molt, les instal·lacions es veuen que són més noves, i impressionat sobretot les butaques, els colors que tenen al camp quan entres, es nota que és nou, molt content, molt content.
Una desil·lusió tan grande, l'he encontrado todo muy apretado.
Molt poc espai entre cadira i cadira. Si passa algú, t'es catxa carta. Cada vegada que vol passar algú, t'es catxa carta.
No, a mi m'ha encantat. O sigui, tornar a veure el Camp Nou una altra vegada m'ha encantat. Però les cadires són estretes, ja ho he vist,
No, molt maco, ens ha semblat que està molt bé, el que passa que falta molt per acabar, I ens ha impressionat, jo l'he vist m'ha semblat que estava quan venia abans. Vull dir, perquè tornes a viure l'ambient i veus els jugadors allà mateix i veus la gespa i tot. Montjuïc està molt bé, però no és això.
Bueno, m'ha agradat molt. A mi impressiona aquesta segona, bueno, aquesta tercera graderia, que és com més vertical, no? L'estadi sembla que se't tira a sobre. I, bueno, molt emocionat perquè, bueno, venia amb el meu pare i realment, doncs, bueno, molts records i, bueno, m'ha encantat. La veritat és que m'ha encantat l'estadi.
Potser el que es veu molt... molta fortalesa, vull dir, el camp es veu molt, molt de mur, molt de, molta muralla, no? No sé, com que estigui tot potser decorat, per entendre'ns d'una manera, es veu diferent. Es veu, doncs, molt fort. Vull dir, això sí que ara no ho trenca ningú, ara ja dura 200 anys, per almenys, no? I molt bé, i el camp per dintre és com si estiguessis una altra vegada al Camp Nou. És com si estiguessis a casa.
Una Macedònia de sensacions des de l'emoció d'aquesta última aficionada del tornar a casa, la verticalitat de la tercera graderia. Jo no hi he pogut ser, però si el Camp Nou és un pèl més vertical del que era, jo crec que serà millor per el factor intimidació, però això evidentment ho veurem més endavant.
Es veu el Bernabéu, perquè el Bernabéu,
clar, és que el Bernabéu és tot vertical.
És vertical, sí, sí.
És que és un concepte...
Clar, no és el mateix, o sigui, no és el mateix, perquè la primera i la segona graderia, tot i hagis variat una mica la inclinació de la primera, vull dir, es manté,
és
perquè
que
no la podies tocar.
Tot. Abans,
clar,
era tot, que feia...
L'obertura aquesta, clar, final... és el que és més vertical, també hi ha les dues anelles de les llotges VIP, llavors han igualat la tercera graderia, bé, això ho hem anat explicant al Bernat, sí, ho hem anat explicant moltes vegades, i quan estigui la coberta, si és, realment serà quan notaràs el canvi de dir, ostres, això és un estadi molt diferent.
És veritat que no tens la verticalitat del Bernabéu, però a canvi és molt més majestuós entrar al Camp Nou que el Bernabéu. És a dir, la teva sensació també quan és obert
jugant,
impacta també molt.
Jugant,
tu creus que impressiona més?
Sí, mai tant. Impressiona més el Bernabéu. Que quan estàs a la gespa...
És que no veus al final.
Vas mirant amb el cap amunt i no s'acaba mai. I el Barça és més... Bueno, dius tu, jo estic d'acord amb el que dius, més majestuós, més...
Sí,
més
elegant.
Més elegant.
Sí.
A mi m'agrada més. Sí. Per impressionar i olla, el Bernabéu és molt recte.
El Bernabéu és estil San Siro, que... Jo crec que hi hauria 10.000 persones i allò faria intimidaria. Sí, i al Camp Nou hi ha 10.000 persones i sembla que no hi hagi i ningú. I a vegades n'hi ha 70.000 i una mica també, però hi arribarem.
Com diu la Laia, crec que el gran canvi serà quan es col·loqui la coberta, que serà el que realment farà la diferència respecte al que estàvem acostumats fins ara. El Camp Nou sempre ha estat un camp molt obert, sí, molt exterior, amb prou feines tenia la visera de tribuna, i però la resta era tot a l'aire lliure, que és el que canviarà ara, no?, quan es faci la coberta, i que jo crec que encara no som capaços, com a mínim jo no ho soc, d'imaginar-me quin serà l'efecte que realment tindrà.
Doncs per això ens haurem d'esperar gairebé 2 anys pel capvaig. Ara de seguida ho analitzem amb una persona responsable en la matèria. Gemma, no hi has anat al camp, però imagino que has estat pendent d'aquesta matinal de barcelonisme.
Com per no estar-lo. Estava tothom allà fent els programes en directe.
Mai, perdona, Gemma, un test de seguretat demanat pels bombers havia tingut tanta repercussió mediàtica.
Jo crec que el Barça això ho ha jugat superbé.
Clar, el Barça avui ha rendibilitzat que havia de fer aquesta prova.
Però ja no per rendibilitzar econòmicament, que en teoria...
No, a nivell de comunicatiu, també.
Sí, i a nivell d'imatge, jo crec que, ostres, una cosa que efectivament era gairebé un tràmit burocràtic, ho has convertit en una festeta, jo. Crec que...
Amb la col·laboració de tots que hi han participat, com si allò fos la innovació dels Jocs Olímpics.
I els primers, els jugadors i Hansi Flick, que ara, si voleu, us expliquem l'entrenament, però vaja, ha estat una festa també perquè es notava que tenien moltes ganes els jugadors de que fos una festa.
Anava a saludar...
Però més enllà del seguiment mediàtic, el que m'ha sorprès, o jo havia infravalorat, les ganes del barcelonisme, perquè la setmana passada, si no recordo malament, vaig dir 23.000 persones.
És
no
molta gent per un entrenament,
no?
Sí,
jo crec que si hubiera sigut 30.000, també...
Jo, mira, d'això en tenia molt pocs dubtes, que...
Pues jo pensava que 23.000 persones eren moltes per a un divendres al matí, un entrenament, i mira, ha sigut això, una festa total.
És que aquí s'ajunten moltes coses. Gent que avui podia accedir i potser no podrà tornar a anar al Camp Nou en un partit regular, perquè al final van quedar obertes a aficionats en general. a gent que en té moltes ganes i que, pel que sigui, o no té ocupació, o està jubilat...
Però he sentit que hi ha molta canalla, també.
Nens que han fet campanar al col·le, n'hi havia ni bastants.
Ja ho vam dir, tu no ho hauries permès en les teves
mai
coses. Baix cap concepte.
Baix cap concepte.
Doncs
jo... Però eren nens que estaven unes horetes i després tornaven la majoria a fer l'escola. Perquè sí que ho han dit i jo m'ho crec. Tornaven per dinar i fer classes a la tarda.
El que em crida l'atenció és que apareguis davant d'un micròfon i que t'estiguin gravant explicant que efectivament
els nens no, els pares.
No consta que s'hagi retirat cap custòdia a un pare que avui hagi decidit portar el seu fill i la seva filla a veure el nou Camp Nou en lloc de portar-lo a estudi. En fi, que aquesta és l'experiència que han tingut els que hi han estat i els que ho hem vist de més lluny. Tinc en línia el responsable, el director de l'Espai Barça, però abans la Laia em vol explicar quatre coses de l'entrenament en si.
Sí, perquè hi havia moltes imatges curioses avui, ja us deia, moltes ganes dels jugadors, sobretot els més joves, que no havien trepitjat encara mai la gespa del Camp Nou, com Cubarsí, Fermín, Bernal, Lamine Yamal, ja sabem que va jugar uns minuts perquè va debutar al Camp Nou, però vaja, es notava quan han sortit. Hi havia un compte enrere, perquè a les 11 començava l'entrenament i al marcador electrònic hi havia un compte enrere fins que arribés, falten, no?, 10 minuts, així, fins que ha estat l'hora en punt, ha sonat l'himne del Barça. Llavors han sortit els jugadors i els tècnics a la gespa i els jugadors anaven mirant i era com si fos l'estadi, això, com uns jugadors que entren a un estadi nou i van mirant a banda i banda, Flick somrient, aplaudint a tota la gent que hi havia, i sortien tots els jugadors i en faltava un, que era Lamine Yamal, i no sortia. I jo penso, ha vingut un moment que dic, a veure si realment avui, saps allò que es queden a fer de treball de gimnàs? Dic, no serà avui. I no, ha sortit l'últim al costat de Bardaggi, i Bardaggi, de fet, ha sortit amb una GoPro al pit, però això és perquè estan gravant coses per fer un insight. Han fet aquest entrenament, i abans de l'entrenament s'ha fet una foto de família amb tots els lesionats. Tots els jugadors lesionats, menys Gavi, que hi ha hagut un problema logístic i no ha arribat, però vaja, s'han fet aquesta fotografia, després l'entrenament suau una horeta d'aquest entrenament i quan han acabat tots els jugadors s'han dedicat a xutar les pilotes perquè també la gent ho demanava cap a la graderia i ha estat com el moment de més comunió entre l'estadi i els jugadors i hem pogut arbusar, comprovar la potència de xut
això
de Rashford, per exemple.
Això
m'ha encantat,
pilotes, sí.
Perquè Rashford, o sigui, és que xutar la pilota arribava a la segona graderia, que la passava.
Sí.
També, d'un nidó, també. Doncs bé, aquest entrenament que, com deia abans l'Autet, hi havia una comunió amb l'afició molt maca, que a Montjuïc la trobem a faltar i aquí, doncs, a veure si el Camp Nou, quan es torni, doncs la podem veure.
Per cert, que ja que hi som, per content Joan Garcia, que sí. Pels calbots dels companys hem donat per fet que si no té l'alta mèdica està a punt de rebre-la.
Sí, ha tingut el seu túnel de clatallots, que això o bé és quan és el teu aniversari o quan tornes a lesió, en el seu cas, doncs perquè avui ja ha fet el primer entrenament amb el grup, té l'alta mèdica, diríem, falta la competitiva, però sí, ha tingut un entrenament on hem vist fer allà bones aturades, està bé, està en forma, però ens diuen que tot i així en principi el convocaran després de l'aturada. A veure, diumenge podria viatjar, però clar, viatjar en un cas d'un porter, entrar per no jugar, vaja, ara mateix la idea és que fins després de l'aturada no rebi l'alta perquè entri una convocatòria.
No hi era Condé avui, que té un cop, ens han dit que té un cop que es va fer contra el Bruges, però que no és greu, per això no hi era, i hem vist Eric amb la màscara. Ja sabeu que té el nas trencat, doncs l'hem vist amb la màscara, que després se l'ha tret perquè li molestava, i a veure si doncs, pot jugar o almenys entrar a la llista per diumenge al Camp del Celta.
No jugarà, jo crec, no?
No té pinta, no.
És un risc.
Pot viatjar i que sigui a la banqueta per si de cas, no?
Però realment cal que un jugador amb una aturada de seleccions que hi ha després, amb el nas trencat...
No, però el tens a la banqueta, jugant Cubarsí i Araujo de titulars, i per si hi hagués qualsevol emergència...
És dels millors jugadors d'aquest inici de temporada. Jo, si mèdicament hi hagués certa seguretat, com una màscara...
Sí, avui,
quan se l'ha tret, era molt al final de l'entrenament, que diu l'Arbo, durant tota la possessió de pilot, tots els exercicis l'ha fet amb la màscara, que molesta
molt.
És veritat,
és el que anava a dir, que ara són molt ergonòmiques, però no acaba de ser el mateix que si no tens la màscara.
Segur.
I per tant...
Però jo no veuria una cosa fora de lloc que jugués diumenge.
Si avui hi hagués Lotte Hansi, l'Autet hauria situat Eric a l'eix de la defensa.
Jo no.
Ho veurem... Jo la veritat és que tampoc, perquè crec que ho ha dit el Bernat, pots deixar descansar i que tingui 15 dies i ja en parlarem quan tornem. Laia, alguna cosa més d'aquesta estrena al Camp Nou?
Doncs que al final Hansi Flick ha obligat, diríem, no, acompanyat, ha animat els jugadors a que anessin a fer fotos i a firmar amb l'afició, cosa que evidentment els aficionats que han pogut rebre aquestes firmes i fotos han agraït molt.
Molt bé. Doncs de seguida ho acabem de comentar, però aquest ha estat la festa d'estrena extraoficial en un entrenament del retorn al Camp Nou. Fins ara, Laia.
Fins ara.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Hem abordat el retorn a... Això és... Texas?
Texas, molt bé.
Harlan Spiteri, home. Sí. Mítica,
58 anys. Ah, doncs encara és jove. Sí, sí. Això és segle XX, clarament, eh? Sí, sí. Molt bé, es nota. Per acabar d'analitzar aquest retorn al Camp Nou, ho hem fet des de l'òrbita més emotiva de les sensacions, però també ho volem fer des de l'apartat més tècnic, i és per això que tinc en línia el responsable, el director de l'Espai Barça, el senyor Joan Centelles. Senyor Centelles, bona tarda.
Bona tarda.
M'imagino que en un dia de l'enxampuà, en un dia de felicitat i d'emoció, després de tanta feina, amb una part de l'objectiu assolit.
Exacte. La veritat és que l'emoció és important, perquè ja teníem tots moltes ganes de tornar, i amb un resultat força il·lusionant, la veritat.
Ara que ens parla de resultat, el president Laporta, que ha comparegut a migdia, ha dit: ara mateix no em consta cap incidència. Ara, més avançada la tarda, en consta alguna o ha anat tot rodó com una seda?
Home, ha anat tot rodó com preveiem que tindria que anar. Sempre hi ha coses a millorar, a cada partit hi ha incidències, agradi o no, sempre hi ha incidències. La veritat és que ens paràvem una llista llarga d'incidències i ha sigut molt, molt curta. Sempre hi ha coses a millorar, com per exemple que, jo que sé, que algun bany s'ha quedat sense sabó o que alguna cartelleria és a millorar, però la veritat és que les incidències han sigut molt poques.
Tot fos que els banys es quedin sense... o un bany es quedi sense sabó.
Tot sigui això.
De les incidències que n'hi ha hagut, n'hi ha alguna que diguin... Bé, aquesta no, mira, aquesta no la prevèiem i sí que l'haurem de resoldre, perquè amb les 23.000 persones s'ha vist que jo no pot funcionar, per exemple.
Bueno, hi ha un circuit d'entrada just on acaba tribuna i gol sud que tindríem que modificar-lo. Llavors és només un tema de cartelleria. Bàsicament, que en comptes d'entrar per la porta, ara no recordo si era la 22 o la 23, tenien que entrar per l'altra porta, però molt poca cosa. Molt poca cosa. En si, també els haig de dir que l'anàlisi de totes aquestes incidències començarà dilluns, es farà una reunió de centre de control el dimarts amb tots els departaments implicats en un dia de partit o en un event a l'estadi, i allí farem l'anàlisi pormenoritzat de tot el que ha passat.
A l'espera d'aquesta reunió, però, avui ha tingut algun, ni que sigui fora de, diríem, de l'oficialitat, algun contacte amb els bombers per preguntar què els ha semblat, si ha anat tot bé?
No, l'únic contacte ha sigut amb el cap de seguretat, a veure com havia funcionat tots els dispositius de la UCO, de la Unitat Central d'Operacions, i la veritat és que estàvem força satisfets. També estàvem molt satisfets de com havia anat el tema de control d'accés i de com havien anat les entrades i sortides. Pensin que avui el dispositiu de seguretat ha sigut molt més ampli del previst, només perquè també Mossos d'Esquadra fes una mica amb tot l'estadi, perquè pensem que quan obrim lateral bàsicament serà igual que quan obrim Gol Nord. Pràcticament les operatives són idèntiques, però amb un major número de portes i un major número d'accessos.
Ara fa un moment escoltàvem aficionats que han parlat amb el Roger Arbusà a l'entrada i a la sortida de l'estadi. En general, seient una mica més estrets, però en general molta satisfacció. El feedback, el retorn dels aficionats, també positiu, eh?
Sí, la realitat que sí. Això és el que més ens omple de satisfacció, perquè era complicat. Haig de dir que l'amplada dels seients no s'ha modificat, el que passa és que sí que és cert que l'Olímpic és una mica més ample que el nostre. A segona graderia no hem pogut tocar les amplades tal com estàvem en l'estadi del 22-23. A primera és una miqueta més ample i on seran realment més amples és a tercera graderia. En sí estem parlant de centímetres, tampoc no es pensin que ara podrem cabre d'una manera extraordinària.
La prova ha estat amb 23.000 espectadors, però el primer dia de partit la seva expectativa és que l'assistència sigui el doble, més o menys. Quin dia han de fixar per l'estrena? Perquè això vostè ja el té al cap.
Bueno, nosaltres, juntament amb l'Ajuntament, estem treballant colze a colze a veure si podem assolir la llicència d'activitats pel partit del dia 22. En si, les visites tècniques que hem tingut fins ara han funcionat força bé, estan molt contents amb l'estat d'acabament d'aquesta fase UB, però, a veure, sempre són molts metres. Estem parlant de molts metres quadrats, s'ha de mirar tot, s'han de mirar escales, baranes, tot, i aquestes visites seguiran venint. També, sobretot, els sistemes d'evacuació, que avui ja s'ha comprovat que funcionen francament molt bé i aquest objectiu de baixar de 12 minuts a 8 minuts és real, ja no només amb simulació. Aleshores, jo crec que no tindrem un gran problema amb assolir l'objectiu que tenim tots, tant l'Ajuntament com nosaltres, que és el dia 22 tornar a l'estadi. Però poden sortir encara molts imponderables, són molts metres.
En 8 minuts queda desallotjat l'estadi, siguin 23 o siguin 46.000 persones?
Sí, és igual.
En 8 minuts. I no sé si té aquest càlcul, però amb l'anterior Camp Nou, quan es trigava desallotjat? 12 minuts. Ah, s'ha baixat, d'acord.
Ha dit, està parlant molt obertament del dia 22, això vol dir que com a tard hauria de ser el 29, entenc. És a dir, més del 29 ja no ens en podem anar, no?
Jo el que nosaltres marquem amb l'Ajuntament són objectius i treballem per assolir-ho. O sigui, pot haver-hi un problema documental o pot haver-hi un problema fins i tot tècnic de sectorització d'estadi. Aleshores, l'objectiu és aquest. També depèn de la rapidesa en cas de que es vegi alguna incidència amb que nosaltres, juntament amb l'IMAC, puguem solventar aquesta incidència. Aleshores, l'objectiu, li torno a repetir, és el dia 22. Jo crec que si es pot assolir, personalment, jo crec que l'Ajuntament també està força content en com estan les coses. També ells han de fer tot una sèrie d'aprovacions, de verificacions i de documentació suficient com per poder otorgar aquesta llicència de primera ocupació de la fase UB. Però l'Ajuntament està molt, molt, molt participatiu per intentar assolir aquest objectiu d'una manera ràpida.
Deixem anar un pèl més enllà, sigui el 22 o el 29, el retorn pel que fa a la Lliga. La següent cita de Champions a casa, Barça-Eintracht, el 9 de desembre. Tenint en compte que la previsió és ja estar jugant al Camp Nou, s'ha començat a negociar amb la UEFA ja l'autorització per canviar d'estadi o encara no?
Sí, ja s'ha començat. En principi la UEFA no hi veu un problema amb fer el canvi d'estadi. L'únic que tenim que tindre és la llicència de primera ocupació amb suficient antelació. Vostès saben que els protocols de la UEFA són molt més conservadors, diguem-ho així, que no els de Lliga. Els de Lliga, bàsicament, sobretot per homologació d'estadi i que es pugui que la retransmissió televisiva sigui la correcta. Amb UEFA és més complicat. Nosaltres tenim que tindre l'estadi o tenim que tindre ja definit l'estadi amb força temps anterior, perquè ells ho tenen així protocolaritzat. Jo crec que la UEFA en si no té cap problema en que canviem l'estadi un cop tinguem la llicència de primera ocupació.
Ara ho deia, tenen més requisits per part de la UEFA. Un d'ells, si no tenim malentès, és que la llotja ha d'estar coberta i per això han trobat solució?
Sí, perquè és un estadi en construcció. O sigui, la previsió és de que aquesta llotja estigui coberta, però al ser un estadi en construcció s'entén que hi ha un termini de temps per assolir-ho.
D'acord, perquè avui el president Joan Laporta apuntava fins i tot la possibilitat de posar la llotja provisionalment a primera graderia, que hi ha una zona que estaria coberta. Això suposo que també és una de les solucions.
Seria una de les solucions, però a dia d'avui no tenim una petició expressa de UEFA en aquest sentit. Més aviat al contrari, ja vam fer unes primeres inspeccions i ells van dir que l'estadi amb les fases UA i UB complertes compliria o podria estar certificat.
Seguim parlant de llotges, en aquest cas, però de les llotges VIP, de les llotges que hi ha entre la segona i tercera graderia. La imatge, la que van veure els periodistes que van poder fer la visita a finals del mes de setembre, però avui també les que hem pogut veure, és que allò encara està bastant per fer. Jo tenia entès que a principis del 2026 aquestes llotges havien de ser més o menys disponibles o entregades o que quedaven a disposició dels seus compradors. Això es podrà complir? Quin és el termini?
Les llotges no s'obriran totes de cop. O sigui, pensin que són molts metres quadrats de llotges, són molta quantitat de llotges, i entenem que les tindrem que obrir per fases. Això ja tindrem que tenir una negociació prèvia, per suposat, amb l'Ajuntament, per fasejar, diem-ho, la fase 2, igual que hem fet amb la fase 1, que l'hem fet amb 4 fases, tindrem que fer que la fase 2 també tingui una sèrie de fases, perquè si no és acabar-ho tot per poder obrir és força complicat, i torno a dir, són molts metres d'estadi. El total de l'estadi són 251.000 metres quadrats. Han d'entendre que és molt, molt, molt complicat tindre-ho tot acabat i fer una llicència de primera ocupació, doncs, no sé, de 130.000 metres o 140.000 metres que ens quedarien a la fase 2.
Això no... Aleshores, no. Perdoni, acabi.
No. Aleshores, la idea és anar obrint també les llotges per fases, que encara, repeteixo, estan per negociar amb l'Ajuntament i no sé si com acabaran aquestes negociacions, però en principi jo crec que es podran anar entregant a partir, abans de final de temporada, i es podran entregar un bon nombre de llotges.
La pregunta és, això no suposa cap inconvenient pel pla de negoci? És a dir, si a un client se li ha dit que el gener del 26 tindria la llotja, però s'ha d'esperar a final de temporada, no sé com es pot negociar o com es pot gestionar.
Això jo entenc que, home, afectar sempre afecta. O sigui, el fet de no donar un servei, per tant, no pots cobrar per aquest servei, però la realitat és que els clients que han signat això, doncs ja se'ls hi va comunicar el seu dia de que aquest termini podria allargar-se, i entenc, i no ho porto jo, entenc que aquest tema està solventat. Si no, m'haguessin posat un alto ja fa molt temps.
Senyor Centelles, faig un salt encara més cap al final de l'obra, que en teoria a l'inici estava prevista per l'estiu del 2026, però que ara ja sabem que la coberta, etcètera, serà l'estiu del 2027. És aquesta, ara mateix, la data final d'obres, setembre del 27.
Sí, està clar que ara el que interessa és concentrar tot l'esforç d'obra en fer que l'aforament sigui total, sobretot pel soci, que puguem tornar tots al nostre estadi, que tothom tingui el seu seient, i que a partir d'aquí ja acabarem el que tinguem que acabar, sigui el sostre o sigui el que sigui. Amb si fer la coberta aquest estiu, que també era una de les possibilitats, però ens deixava, la veritat, amb risc de que la capacitat no fos la màxima. Ara per ara, la capacitat, anar a buscar la tercera graderia i el 100% de capacitat és el nostre primer objectiu. Tota la resta passa a segon pla.
I això per quan ho podríem calendaritzar?
Home, l'objectiu ara és fer la pujada de l'estructura de la coberta, que és el Big Leaf, l'estiu del 27 i a partir d'aquí col·locant les membranes i tots els serveis que tenim allà dalt, perquè pensin que hi van tota la il·luminació està penjada allà, tota la il·luminació actual és provisional, tot el tema de la megafonia, etc, les pantalles, que també són molt grans, etc. Però jo calculo que a partir d'allà no podem trigar més de 6-9 mesos a tindre-ho tot totalment ja per dir hem acabat l'estadi.
2028?
Seria a finals del 27 o, sí, el primer trimestre del 28. Sí.
Li faig una última a vostè com a responsable del director Espai Barça, perquè m'imagino que durant tot aquest temps, fins a arribar avui a poder fer aquesta prova ja que es veu la llum al final del túnel, cada data que no es complia, les mirades i els retrets de dintre del mateix club devien anar cap a vostè. I li volia preguntar si avui s'ha tret un pes de sobre i si li han aparegut amics nous, fins i tot, que feia temps que el telèfon no sonava.
No. Internament, el tema dels calendaris i de les possibles tornades, hem estat informant contínuament. Aquí sempre ha sigut un balanç, o sigui, que prioritzes tornar en condicions, tornar amb moltes provisionalitats o tornar amb el que tenim que tornar. Les obres, per desgràcia, totes es retrasen perquè sempre surten imponderables que són impossibles de calcular. Jo només li poso tot el que són les intervencions o les reparacions de l'estructura de l'estadi del 57, el del senyor Mitjans, que està fantàstic, aquest estadi, d'una previsió inici de tender que eren unes 800-900, n'hem fet més de 3.500. Aleshores, aquí, això també tinc que agrair a l'IMAT, perquè és una empresa amb aquest aspecte molt escrupolosa i allà on tenia que reparar, reparava. I si trobava algú, diu, també, a pesar de que diu, oi, jo lo reparo i en parlarem després. I és una mica el que hem anat fent. I tot això porta endarreriments que amb una obra normalment tens coixins pels quals pots aixugar aquests endarreriments amb fonamentació o amb estructura o el que sigui, però amb una obra tan compactada com la nostra, a la que fas un retard ja no recuperes.
Doncs avui hem viscut la primera passa del retorn del Barça al Camp Nou. De moment ha estat un entrenament, ja ho heu escoltat, 22 a tot estirar, 29 de novembre el primer partit i a finals del 2027 l'obra finalitzada, tot plegat ho hem comentat amb el director de l'Espai Barça, en Joan Centelles. Senyor Centelles, enhorabona per avui i sort pel futur immediat.
Moltes gràcies.
Doncs un resum, una anàlisi de com està la situació, com ha estat avui i com està de cara al futur amb aquest horitzó gairebé 2028 que ens ha plantejat Joan Centelles. Vaja, per això encara queda molt. El pròxim pas, el retorn ja en partit oficial, sigui el 22 o el 29 de novembre.
La tutoria, pista número 2.
Aquest partit li va donar un títol al Barça contra un rival que té Albert a la samarreta. Quin partit és?
Aquest partit li va donar un títol al Barça contra un rival que duia Albert i el primer gol d'aquest partit no el va fer el Barça, el va començar perdent, però estava bé l'apunt de la tutora amb el gol perquè sabem que és un partit.
Jo ja l'he enviat, em sembla molt fàcil avui.
Ah, sí?
Bueno.
Jo també he enviat.
És una final, no? Intuïm?
Sí.
Dona un títol al Barça, és una final.
Va donar un títol
contra un equip que es va tocar
verd i que va marcar primer. Perdona, però no me'n surten gaires.
Bé, ara en tinc un al cap, però potser n'hi ha més. I la tutora sempre enganya. No crec que la segona pista ho tingueu tan clar.
Sí, sí.
No guanyo per sense dir res.
Molt aguanta,
ara.
Encara que sigui la cinquena, no t'ho regalarem, Autet. Va, una pausa i la tercera.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Hola, bon dia. Em posa mig quilo de lluç, sisplau?
Senyor, això és una ferreteria.
Que no sóc a la peixateria?
No, i amb aquest cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 a la cara, dubto que la trobi.
Ja, però és que si em converteixo en milionari no vull que ningú em reconegui. Dóna'm una broca del nou, ja qui sóc.
Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, alerta, que arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11, amb un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11, el famós sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Has tingut un problema amb la factura de la llum o amb un producte nou que no funciona bé? A l'Agència Catalana del Consum t'oferim assessorament sobre els teus drets, t'ajudem a resoldre possibles conflictes i supervisem el mercat per garantir-ne un bon funcionament. Per més informació, pots consultar el web consum.gencat.cat o les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El 30 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 102. No és una cursa, és la cursa. Inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Free Dravic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport, Brillianto i Volvo di Tebo Barcelona.
Dos per un, dos, dos per un, dos, dos per un, dos, dos per un, dos.
Exacte. Dos audiòfons pel preu d'un durant el Black Friday de Gaes i amb finançament sense interessos. Ara a Gaes és el millor moment per cuidar la teva audició. No esperis més. Truca al 937 40 47.
L'esport ens ensenya a caure i a tornar-nos a aixecar, a creure, fins i tot quan ningú més no ho fa. Viu l'essència dels grans esportistes a la Gala Valors de l'Esport el 19 de novembre a les 19:30 a esport.es. Esport és temps de valors. Patrocinat per Cupra, CaixaBank, Consorci Barcelona Zona Franca, Movistar i la Comunitat de Madrid.
Segons.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Hi haurà moltes derrotes de tots els equips.
El nou projecte de Joan Peñarroya arrenca amb l'objectiu de millorar la classificació de la temporada passada. Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira. Avui, a partir d'un quart de nou, Barça-Madrid.
Les dones i els dies.
El programa on les dones tallen el bacallà.
Jo anava davant amb una bandera vermella, vaig guardar-me-la, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir. I vaig estar un mes i mig a la presó de l'Eternitat.
El programa on parles tu.
Hi havia una sèrie de delictes que avui dia no serien delictes. Per haver avortat o per haver ajudat a avortar. Abandone d'hogar, que deien, o adulteri.
Per orelles fines i cors oberts.
Després d'un dia molt cansat, vols el xut de dopamina de gastar-te 10 euros en una camisa i comprar-me per 20, et sento que faig menys mal amb els meus vicis.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. La tutoria, pista número 3.
El primer gol del partit el va marcar algú que després ha jugat al Barça. Quin partit és?
Crec que Bernat Soler va i Gemma Herrero van bé, perquè comença a encaixar amb la final que tinc al cap, però en tot cas d'aquí una estona la quarta tutopista. Ara, i aprofitant que avui ha estat un festival de veus en aquesta matinada al Camp Nou, hem de parlar del moment esportiu del Barça.
Entre nosaltres tot és molt més senzill, ho transformem junts en ciència-ficció.
I és que avui, i això no passa gairebé mai, en molt poca estona hem escoltat primer el director esportiu del Barça, Deco, al matí de Catalunya Ràdio, i al cap d'una estona Joan Laporta, el president, en una roda de premsa on ha tocat tots els assumptes. Però, Roger, evidentment, també la situació esportiva del Barça.
Sí, Laporta ha atès els mitjans al Gol Sud després d'aquest entrenament i li hem preguntat pel rumb esportiu de l'equip. Diu que no està amoïnat perquè la temporada és llarga i tot just acaba de començar i que té plena confiança en Flick.
No em preocupa. Tinc la tranquil·litat de que el nostre entrenador té les idees molt clares i que forma part de situacions que es donen durant la temporada. Confiem en aquest equip, tenim una plena confiança en el nostre entrenador, el Hansi Flick, i la veritat és que anem recuperant lesionats, satisfets de com va l'equip, com està treballant, i estic segur que donarà els seus fruits.
I Deco, el director esportiu, en una entrevista que li ha fet al matí de Catalunya Ràdio, diu que les baixes no són excusa, però que afecta a l'equip, que falta intensitat, tot i així tampoc no està preocupat, i admet que l'equip ha de millorar, però deixa clar que la filosofia de Flick és innegociable.
Lo único que no se puede
es discutir una idea de un entrenador que ganó lo que ganó, que nos trajo la alegría de ver el fútbol de una forma que le gusta al barcelonismo, de un entrenador que ya ha dado muestras de que en momentos difíciles ha recuperado el equipo, porque si no olvidemos la temporada pasada tuvimos momentos complicados, y de unos jugadores que para mí es un principio de ciclo. O sea, me preocuparía si nosotros estuviéramos viendo un final de ciclo. O sea, yo creo que no, yo creo que estamos viviendo un principio de ciclo de una generación.
Doncs la tranquil·litat de Deco, el director esportiu del Barça, amb un missatge molt semblant al que ens va traslladar aquí al Tot Costa quan hi vam parlar fa cosa d'un mes, a l'anterior aturada. El Barça en aquell moment venia de perdre contra el PSG i de ser atropellat a Sevilla, i tot just eren un parell de partits que ens cridaven l'atenció. Ara en són uns quants més, i Deco manté la seva tranquil·litat i el seu optimisme, i el president, ja l'heu escoltat, tritranquil amb el moment de l'equip. No sé si el Bernat, la Gemma i el Gerard estan igual de tranquils respecte al missatge oficial que transmet el club.
A mi em sembla molt bé que tant el president com el director esportiu recolzin el seu entrenador, sí, home, i a la seva idea de joc. Una altra cosa és que si ara no tens a tots els jugadors disponibles per fer el que tu vols fer, si no havia que fer petits, no dic canviar la idea, però petits retocs, per no quedar tan, per no estar tan exposat en alguns partits. Però Flick ja ha deixat clar que no ho veig.
És a dir, tu a la pregunta que fem avui respondries que sí, que prengués una mica menys de riscos, ni que sigui en aquest període en què té molt
bueno, sense Pedri, sense Rafinha, o sea, sense Joan García, sense jugadors tan importants, crec que no seria una derrota tremenda als teus ideals fer uns petits retocs per no estar tan exposat.
Gerard?
Jo crec que ara probablement pot ser una mica més previsible, perquè els equips et coneixen més de la temporada passada, en molts cops et posen marcatge individual al mig del camp, per tant, que hi hagi algun tipus de matís, per exemple, un altre migcampista al mig del camp, per exemple, ara que començarà a entrar Olmo, i Fermín ja l'incloca dintre sí o sí, per intentar atacar millor. També, perquè molt...
A veure, tornem-hi. Fermín l'inclous?
Sí, Fermín l'inclous. A mi, per exemple, jo és una cosa que porto pensant, que Olmo pot jugar de falta extrem anant cap a dins.
Tranquil. Ah, d'acord.
I crees superioritat al mig del camp i canvies una
mica... Per dir alguna cosa, trauria Rashford.
Sí, per exemple. Però bueno, és un matís que, evidentment, es poden tocar diverses coses. Però una de les claus és que la pressió no et surti bé, és que també estàs atacant un punt malament. Bueno, un punt malament no. Perquè Flick sempre ha volgut atacar així, de manera vertical i molt estirada. Sempre ha estirat molt l'equip, però el que passa que l'any passat es marcaven moltíssims gols. Recordar el partit de Benfica, per exemple, que va ser una autèntica bogeria, que l'acabes tirant endavant.
Però és que el partit aquell de Benfica és molt semblant al del Bruges, amb la diferència que aquell dia em vas fotre 5.
Completament d'acord. Per tant, jo crec que tocarà poques coses, però entenc aquesta impotència, perquè jo em poso la pell dels centrals. Ostres, jo situar la línia allà ara mateix, en aquest espai on hi ha tantes lesions, on no tens a Pedri, on et falta gent molt important, a la pressió com Rafinha dalt, ostres, estàs molt, molt exposat en molts moments, i retocar alguna cosa a nivell de si el passador té el cap aixecat i té molta facilitat per filtrar una passada, doncs intentar córrer una mica abans tota la línia enrere, doncs probablement són matisos que es podrien retocar, però jo crec que li ha funcionat aplicar això, i jo crec que ara és un mes de supervivència, que l'equip torni a posar bé també físicament i recuperi els jugadors, i s'ha de tenir confiança. Per tant, la crítica, jo també porto unes setmanes dient que ens hem d'adequar una mica a la crítica al moment aquest amb les baixes que té el Barça.
Clar, però jo estic d'acord amb tu, però la sensació que un partit és pitjor que l'anterior també és difícil de frenar. És a dir, a mi Bruges em sembla gairebé tocar fons en qüestions de fragilitat defensiva. Allò era un desgavell.
Sí, però en pilota, per exemple, es va estar millor.
No, sí, però com va dir De Jong, és que si te'n foten tres, no és molt difícil guanyar partits.
Sí. I en el millor la mine,
Sí, 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 és que com argument tens a Lamin en 1 contra 1. És que l'altre dia dèiem unes xifres, era el Carles Domènech, no?
12 de 15.
15 vegades ho va intentar i en 12 va marxar.
Sí, sí.
Dubto que en aquella jornada de Champions hi hagi un extrem que amb un índex major d'èxit en les accions.
Aquella jornada, i probablement, si agafem tots els partits de Champions, no n'hi hagi cap que un extrem hagi fet 12 de 15.
El que passa que un dels trets d'aquest equip és que és molt divertit ofensivament, que té molta capacitat per atacar. I això probablement ho aconsegueix gràcies als riscos que pren al darrere. Vull dir que si et tornes una mica més prudent i afegeixes, per exemple, un migcampista o intentes tenir més control dels partits, probablement perdis el que ha estat la gràcia d'aquest equip.
Sí, no, probablement, estic d'acord.
És possible que els resultats acabin sent un punt millor, però és que
la idea no l'estàs portant bé i ara ja no té tanta gràcia que cada vegada que t'arribin et marquin un gol. No. O sigui, ja no té tanta gràcia. És que l'any passat és veritat que també eres molt vertical, però no et marcaven cada vegada.
Clar,
o sigui,
és que
la idea estava ben feta.
Estava
ben executada. Ara no.
No, però que et protegeixis una mica més tampoc et garanteix que el resultat sigui millor.
No, però, per exemple, és una qüestió de dades. Els equips estan caient molt poc en fora de joc aquesta temporada respecte a la temporada anterior. Per tant,
alguna cosa no estàs fent bé, és evident.
Estudiant els rivals, bueno, ho estàs fent bé o estàs fent el mateix i els rivals no, els rivals estan modificant.
Yeah.
Doncs mira, una bona prova la tindrem aquest diumenge. Un dels equips que va crear més problemes al Barça la temporada passada va ser el Celta, amb picades a l'espai d'Ilaix.